I aquesta hora, als 5 minuts més, volem parlar de neuropsicologia, volem parlar del nostre cervell, aquest òrgan tan important, que en fi, que sense ell podríem fer gaires coses. I n'estem parlant aquesta temporada amb la Marta Linares, psicòloga clínica i neuropsicòloga. Marta, bon dia.
Bon dia, Neu.
Hem anat parlant de diversos temes, vam estar parlant també una miqueta de la memòria, de la... una mica el pas del temps, no? com ens afecta també a nivell cognitiu, però parlàvem dintre d'una normalitat i vam dir que un altre tema a part és quan tenim algun tipus de patologia o algun tipus de malaltia, que aleshores aquí entrem en un altre espectre, no, Marta? Com ens pot, és a dir, aquest cervell sa, com pot deixar de ser sa, quines coses doncs, el poden afectar?
Clar, l'altra vegada crec que parlàvem de quins oblits podríem considerar que eren normals, no?
Exacte.
Aleshores, si refresquem una mica la memòria, hi ha una sèrie d'oblits, com per exemple el síndrome aquest, no? De tenir la paraula a la punta de la llengua, o anava a fer una cosa cap a la cuina, que era allò que anava a fer, i al cap d'una estona dir, ah sí, anava a buscar un got d'aigua, no? És a dir, són aquests aspectes que podem considerar normals perquè no estan interferint, provocant canvis ni en el nostre caràcter, ni en la nostra conducta, ni en el nostre nivell d'autonomia, les activitats bàsiques o instrumentals del dia a dia. Clar, per tant, fins aquí és correcte. Clar, què passa quan comencem a notar que hi ha un error significatiu? Què vol dir un error significatiu? Doncs, per exemple, hi ha persones que quan arriben a la consulta perquè se'ls estudiï si hi ha algun tipus de malaltia neurològica o consulten per si hi ha una sospita de demència, moltes vegades t'expliquen i diuen, clar, és que jo tota la vida he anat a buscar el diari al quiosc del carrer d'avall de casa meva i un dia em vaig perdre. Vaig haver de cridar o vaig haver de trucar a la meva filla, no? O, per exemple, doncs, un dia estava cuinant, una tasca que habitualment aquesta persona feia, i de cop em vaig bloquejar i no recordava com es feia aquella acció. És a dir, hi ha errors que són significatius. Aleshores, davant d'aquests i davant del dubte, que a vegades són malalties del sistema nerviós central i altres no, però davant del dubte està bé consultar-ho. Aleshores, clar, com s'activa una mica aquest procés des de que un es nota algun canvi? Doncs la persona de referència sempre ha de ser el metge de capçalera. El metge de capçalera, juntament amb infermeria, normalment el que fan avui en dia ja és fer un petit cribatge. Un petit cribatge vol dir un test molt senzill, de 10 preguntes, en el que intenten avaluar si la persona està ben orientada, si té un record d'aspectes quotidians i del dia a dia, i si aquestes proves surten en el límit o molt justes, aleshores el metge de capçalera el que fa és derivar-los a l'especialista. A vegades el procés s'inicia des d'un especialista, pugui ser doncs, depenent del perfil del pacient. Per exemple, nosaltres a l'Hospital d'Olot tenim com un protocol que és, si és una persona més jove de 70 anys que no té patologies, que no té malalties cròniques de base i que presenta un canvi en el funcionament del sistema nerviós central, aleshores és més característic que aquest perfil sigui atès per un neuròleg. Si aquesta persona té molta patologia crònica de base, és un diabètic, és cardiòpata, té colesterol, triglicèrids, hipertiroidisme o hipotiroidisme, té alguns antecedents psicològics, si és un pacient amb molta patologia que ja està en control de síndrom, que ja pren una analgèsia complicada i tal, i presenta algun canvi en el sistema nerviós central, aquest tipus de pacient normalment se'l deriva a medicina interna.
Perquè, Marta, pot ser que pacients que, per tant, tenen altres patologies siguin, no sé si la patologia o la medicació associada que acabi provocant algun desajust en aquest sentit cognitiu?
Clar, correcte. Per això aquest tipus de pacient està bé que se'l derivi cap a medicina interna. Per què? Perquè moltes vegades el problema que tenen és, per exemple, de tipus metabòlic. Metabòlic què vol dir? Doncs que hi ha, per exemple, doncs, la glàndula tiroidea que no funciona bé i que això, si no està diagnosticat i no està tractat, moltes vegades les persones poden sentir doncs, que tenen algun bloqueig, algun alentiment en el rendiment cognitiu, i això es pot rectificar, perquè amb el Clar. Tractament i amb el diagnòstic té un tractament i es pot rectificar. O, per exemple, persones que tenen un dèficit de vitamina B12, no? Uh-huh. Doncs perquè tenen una anèmia o perquè tenen algun altre tipus de patologia. Són coses que es poden identificar, es poden corregir, i potser aquestes són les que estan interferint a nivell cognitiu o a nivell de sistema nerviós central. O a vegades són medicamentoses, el que tu deies, Neus. És a dir, hi ha casos en què les persones a l'igual estan prenent una analgèsia molt alta i a vegades provoquen canvis doncs, en l'estat d'alerta o provoquen enlentiment cognitiu o dispersió o falta retentiva, i a vegades el que es fa és una revisió de la medicació. No? Per tant, aquest perfil sempre és millor que vagi cap a aquest tipus d'especialitat que fa tot aquest anàlisi, no? més global. I en acabat ens quedaria una mica aquest perfil de persona gran, que és un pacient ja de perfil més geriàtric i que comencen a aparèixer canvis en el rendiment o en el sistema nerviós central. Doncs aquests, el perfil que nosaltres utilitzem és derivar-los cap al servei de geriatria, de la metge de geriatria. Aleshores, a partir d'aquí, aquests especialistes fan un protocol. Quin és el protocol avui en dia per veure si aquesta persona té un problema a nivell de sistema nerviós central per algo degeneratiu, no? Tipus demència. Doncs el que es fa és demanar una analítica, que en diem analítica de despistatge de demència, que el que inclou és això, el funcionament de determinades vitamines, el funcionament de tiroides, etc, etc. Si tot això surt bé, es descarta que el problema sigui, diguem-ne, metabòlic. Es sol·licita una prova de TAC de crani senzill, que avui en dia les podem fer en el nostre propi hospital, que són molt senzilles, que no són complexes, que són de minuts, que normalment tampoc reclamen, si és sense contrast, tampoc reclamen de cap preparació. I després, normalment, es sol·licita un estudi neuropsicològic. Aleshores, entre el resultat del TAC, el resultat de l'estudi neuropsicològic i el descartar l'analítica és quan podem fer una orientació diagnòstica i establir un pla d'intervenció de tractament. Tractament farmacològic, tractament simptomàtic o tractament estimulatiu. Jo penso que moltes vegades es necessiten aquestes tres línies.
Una combinació, no?
Exacte. I moltes vegades també ja comences doncs, a intentar acompanyar i assessorar a la família que rep aquest diagnòstic i el propi pacient que rep aquests diagnòstics i que saben que algun canvi serà esdevingut. No totes les malalties neurològiques tenen que ser degeneratives. No totes les malalties, després en parlem, però no totes les malalties neurològiques han de ser demència. La demència és un tipus de patologia que afecta el sistema nerviós central i que és degenerativa, però de malalties que puguin afectar el cervell n'hi ha moltes.
N'hi ha moltes i val la pena saber-ho, i també tot aquest altre component farmacològic o fins i tot metabòlic, no? Perquè a vegades un s'espanta, evidentment, quan veu que alguna cosa no va bé i evidentment s'ha de descartar i fer el procés, no? Però sobretot no agafar aquella cosa, no? Això vol dir això, no? I ser tan deterministes, perquè com la Marta ens ha anat explicant, el nostre cervell és molt complex.
Sí.
És una empresa amb molts departaments que estan interconnectats, però que clar, a vegades la solució no és tan fàcil. Entenc, Marta, que arribar a un bon diagnòstic és bàsic, no?, per poder saber com afrontar-ho.
És bàsic per saber com poder afrontar-ho i a vegades és difícil. Per què? Perquè no és un diagnòstic que avui en dia puguem fer-ho amb una prova en concret que determina allò.
Clar.
És un diagnòstic que arribes pràcticament, no només amb les demències, sinó amb moltes patologies neurològiques, algunes no, perquè algunes són hereditàries, algunes són adquirides i per tant saps el dany que s'ha adquirit a través d'un traumatisme cranioencefàlic o d'un ictus, hi ha algunes que no, però hi ha d'altres, principalment al món d'aquest de les demències o les malalties degeneratives, en què el que comences és com buscant cerques per descartar.
Clar.
Saps més aviat el que no tens que el que acabes tens. Tenint. Per què? Perquè hi ha molts símptomes que tenen comorbiditat, és a dir, que apareixen, aquells símptomes poden aparèixer en molts quadres. Aleshores, com que no tenim una prova específica, per exemple, per dir, doncs, això és Alzheimer, aleshores el que hem de fer és tot sobre un procés d'exploració. Moltes vegades les famílies diuen, no, el TAC surt normal, la valoració neuropsicològica detecta que hi ha un dèficit, però que encara no acaba de tenir, és molt incipient i no acaba de tenir la característica típica com per poder posar diagnòstic d'Alzheimer, per exemple. No? Moltes vegades el que fas és que tu cites el pacient perquè et vingui al cap de 6 mesos i tornar a fer un nou control clínic.
Clar. I aquí poder pots, amb la variabilitat que hi hagi hagut, pots veure, potser.
Sí, el que passa que a vegades es viu malament perquè tens la sensació de que tot és massa llarg. Clar. I ara aquests 6 mesos, clar, què passa? Però a vegades necessitem que el temps ens doni més pistes sobre si allò és finalment una cosa o l'altra. Perquè, clar, per exemple, estem parlant de l'Alzheimer, ja veurem que parlarem de moltes altres, i insisteixo en que a nivell de sistema nerviós central no totes les malalties han de ser demència. Però aquesta l'utilitzem com a exemple perquè potser és la que la gent més coneix i també és una mica la que genera
la
més
que
preocupació.
Fa més por.
No?
Sí.
Per tant, parlant d'aquesta en concret com a exemple, clar, l'Alzheimer, el TAC que demanem, no és tant per diagnosticar un Alzheimer, sinó per descartar altres patologies que puguin estar provocant allò.
Clar.
Demanes un TAC per descartar que no hi hagi petits infarts cerebrals, o que no hi hagi una hidrocefàlia, uh-huh, o que no hi hagi un tumor cerebral. És a dir, intentes demanar el TAC no tant per diagnosticar un Alzheimer, que avui en dia el diagnòstic de l'Alzheimer, tot i que s'està avançant molt i s'estan fent estudis de component de gens, s'estan fent estudis, avui en dia els radiòlegs, els de neurorajos, també han millorat molt la interpretació de les imatges i cada vegada hi ha unes imatges en què tenen una lectura més específica. Però tot i així, avui en dia el diagnòstic de l'Alzheimer continua sent clínic. Clínic vol dir que és a través de que apareixen els símptomes, els avaluem i mirem si té el criteri diagnòstic per entrar dintre, uh-huh, d'aquesta codificació d'aquest tipus de diagnòstic.
Clar.
Clar, això a vegades vol un temps.
Clar. I és lògic que a l'altre cantó, el pacient que evidentment ho està passant malament, hi ha por i un necessita sempre aquesta incertesa, és molt complicada quan estem parlant en temes de salut, és lògic, uh-huh, que a vegades costi entendre que cal aquest temps. No? Marta, parlaves de quan la gent ve, per això, ha tingut aquells oblits, no? O ha passat aquelles coses que ja són una mica més determinants. Hi ha algun tipus també de malaltia, demència, el que sigui, que la pròpia persona no se n'adoni i se n'adoni els dels costats? És a dir, podem, sí, trobar-nos havent de venir a consulta i dir, és que fa coses que no, però la persona no n'és conscient d'entrada.
Totalment. De fet, aquest sol ser un hàndicap, no? un problema a l'hora de consultar. Clar, què passa? Hi ha un trastorn, això que tu dius, que és aquesta negligència, aquesta falta de reconeixement del dèficit, això té un nom, se'n diu una anosognòsia, uh-huh, que vol dir que aquesta àrea del cervell en què ens ajuda a interpretar, no?, els processos personals, està alterada, aleshores està negligent. No pot reconèixer els seus propis errors, la persona. Aleshores és quan la persona costa de portar-la a la consulta. Clar. I a més se sol enfadar amb els familiars o amb els professionals perquè vosaltres em voleu enredar o perquè vosaltres em poseu pitjor del que jo estic o vosaltres el que voleu és, utilitzen molt en defensa la paraula, no? Vosaltres el que voleu és tornar-me boig. Hi ha aquesta defensiva i hi ha aquesta falta de col·laboració.
Clar. Perquè, de fet, la persona no veu que ella estigui d'aquesta manera. Ho veuen els del voltant, però ell no, no?
Si tens aquest tipus de trastorn, són més característics en les malalties que són d'àrees més superiors del cervell, és a dir, d'àrees més corticals, uh-huh, que de malalties més subcorticals, que són les parts més inferiors del cervell. Per exemple, si la persona el que té és un tipus de demència per una malaltia cerebral d'origen vascular, aquest perfil, que no és purament cortical, sinó que és subcortical, que són les àrees més inferiors del cervell, aquesta persona sol tenir consciència del que li passa. Moltes vegades està làbil, que vol dir que té un plor fàcil, està més retraigut o més deprimit o més angoixat. En canvi, en les malalties corticals, que l'estrella sol ser dintre de les demències l'Alzheimer, és molt més normal que trobem aquesta nosognòsia, de jo no me n'adonc dels errors que tinc. Són més típics d'aquest tipus de demència cortical, no tant en la subcortical. També és veritat que cada persona és un món, també és veritat que ara es consulta abans el dèficit cognitiu o la falta amnèsica, i aquest trastorn sol aparèixer potser en una fase ja en què la clínica està més en evidència. Per tant, jo també em començo a trobar persones, jo em trobava molt això amb els Alzheimer's, no? Aquesta nosognòsia. Avui en dia hi ha molta gent que acuta la consulta angoixada perquè està en aquesta fase incipient,
inicial. I per tant se n'adona en aquest moment del que hi ha.
Aquest trastorn és més típic quan
estem en fases més avançades, no?
Estem en una fase més avançada.
Doncs ho haurem de deixar aquí per avui, Marta, però continuarem ara parlant, ja que hem obert aquest calaix que era important que havíem de parlar després de conèixer altres parts del cervell, precisament per entrar una miqueta més en aquest tipus de malalties i en aquest tipus de patologies i una mica doncs parlar-ne una miqueta més a fons. Per tant, Marta Linares, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I en continuem parlant la setmana vinent.
Perfecte.